Bon dia, passen 5 minuts de la una, iniciem aquesta tertúlia, la darrera tertúlia del mes de gener, i ho fem primer amb un parell de d'aclariment, un aclariment, més aviat una disculpa. La setmana passada aquí vam jugar a fer de meteoròlegs, no vam tindre gaire bon ull als presents, ja que dissabte a la tarda van arribar les pluges i es va haver de suspendre l'encamisada. Aquí comentàvem, jo diria més portats pels desig que per res que no plogués, però va arribar, repeteixo, la pluja i es va suspendre diumenge i va haver encamisada. Aquest serà el primer tema que posarem damunt de la taula, el balanç, si es pot dir així, d'aquesta festa, i també una pregunta relacionada amb l'encamisada. El segon punt que m'agradaria explicar-vos abans de començar és que avui, com sempre, esperem les vostres trucades, però tenim un incentiu, un petit incentiu, gentilesa de l'Ajuntament de Falset, que són dues entrades per anar a veure el Hobbit demà a les 6 de la tarda al Teatre L'Artesana. O sigui que aquells que ens truqueu, els primers que ens truqueu, tindreu un parell d'entrades per anar a veure la nova pel·lícula de Peter Jackson basada en l'univers de Tolkien. Una vegada fet els aclariments i la disculpa pertinent, comencem amb l'encamisada encara com a tema. Una vegada ja celebrada el passat cap de setmana, toca fer balanç i preguntar-se una mica, que és la primera pregunta que posaré damunt de la taula amb els nostres tertulians i també els que estigueu a casa, és si s'hauria de completar la festa de l'encamisada i convertir-lo en un autèntic actiu turístic. Hi ha molta gent que ve a l'encamisada, però potser caldria completar-ho amb dissabte a la nit, organitzar alguna cosa, i no estic pensant només en els organitzadors de l'encamisada, sinó algú de Falset que tirés endavant completar aquest cap de setmana de tarda de dissabte, nit de dissabte i diumenge al matí. Per respondre primer a aquesta pregunta tenim a Rosa Vidal, bon dia.
Bon dia, bon dia.
En Jordi Castella, bon dia.
Bon dia.
I l'Enric Calvo, bon dia.
Molt bon dia.
Cal completar l'encamisada? Tenim un actiu per explotar?
Jo diria que sí, que el tenim per explotar. Un actiu que any rere any ve molta gent forastera. Llavors, clar, enguany el dissabte va quedar una mica curts per la pluja, ja ho sabem, i contra el temps no hi podem anar. Gràcies a Déu que no hi podem anar, perquè si no aniríem malament. Però sí, s'hauria de fer alguna cosa. A veure si, en teoria, hauria de ser algun privat, perquè les administracions últimament no van massa fines, però mirar de fer alguna agrupació d'algo per dir, ei, promovem algo pel dissabte, fem alguna cosa, dissabte a la nit queda una mica deslluït, enguany se va fer alguna cosa per allà a la piscina, però s'hauria d'anar fent algo. I el diumenge al matí, a part de que es fa l'encamisada i tot, potser algun dinar especial o alguna cosa així també es podria mirar d'intentar fer, no?
Recordem que estem mirant més cap a fora que cap a dins.
Sí.
Perquè quedi clar als nostres oients que no estem parlant només dels que anem a l'encamisada,
sí,
sinó pensant gairebé més en els de fora que en els dins.
Els que anem a l'encamisada, bueno, jo no hi vaig, però tinc algú de la família que hi va, però llavors sempre tens amics que et venen a casa, tens família, que els portes a dinar, que miren l'encamisada i tal, llavors sempre vas ple de coses, no? Però per la gent de fora que potser no té família i potser no té res més, a lo millor si es mirés de fer un menú de Sant Antoni als diferents restaurants o alguna cosa així, doncs també crec que estaria fora un punt adequat.
Enric, Rosa?
Sí, jo també penso el mateix, que caldria, si poden afegir moltes coses, vull dir variades, des de lo dels restaurants que està dient ell, des d'una activitat a la nit, doncs, tant per grans com el dissabte, com per adolescents, vull dir, coses, com titelles per la canalla, vull dir, jo crec que s'hi pot fer molta cosa, que es pot omplir molt. Ara, si s'ha d'omplir a nivell d'administració o s'ha d'omplir a nivell privat, això ja és més complicat. Si a nivell privat surt la idea i es pot bellugar, doncs, bueno, l'administració ja sabem que ara està molt fotudeta, doncs aniria bé.
A veure, jo el que penso és, evidentment, que quan, no l'encamisat a totes les tot. Festes que celebrem, en certa manera, totes es poden desenvolupar més, totes les coses les pots, en certa manera, transformar, donar-li un valor més turístic per cridar més la gent a fora. Què passa? Que independentment del que es puguin fer els dos dies que celebra Sant Antoni, hi ha un tema previ que no podem oblidar, que és, si el que volem és fer vindre gent, el que hem de fer és donar a conèixer la festa. Per tant, aquesta és una qüestió que no cal que ho fem els dos dies, sinó que ho hem de fer prèviament. Això què vol dir? Vol dir utilitzar les xarxes socials, però em consta també que el Centre d'Estudis té diferents iniciatives en aquest sentit, de manera que jo crec que el que s'ha de fer és viure la festa durant tot l'any. I que quan arriba un moment més important, doncs es fa l'encamisada. I que en certa manera es fa la feina de cridar l'atenció de la gent perquè hi pugui vindre. Un cop estàs en els dos dies clau, evidentment se'n poden fer moltes de coses. El que passa que cuidar-ho també en fer coses coordinadament i respectant una mica qui és l'organitzador de cada festa.
I que valgui la pena.
Perquè també podem trobar exemples arreu de Catalunya de tenir una festa molt important i després desvirtuar-la perquè van apareixent coses que no estan directament imbrincades. Per tant, una mica respectant una mica la naturalesa tradicional, perquè al final és una festa que ha sigut declarada tradicional d'interès nacional, jo penso que sí, que evidentment tot el que sigui donar valor afegit. Però jo començaria més en què avui, que ja s'acaba l'encamisada d'enguany, penséssim com podem donar a conèixer més la festa al llarg de l'any. I aquí jo penso que hi ha molta feina a fer. Mm-hmm.
Recordem, doncs, que aquesta és la primera pregunta que posem damunt de la taula. També tenim dos telèfons. El 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-83-1135. Els telèfons en què volem que ens expliqueu també com veieu o quina és la vostra opinió respecte al fet de treure-li, si sempre m'ha l'expressió, més partit a l'encamisada, si s'hauria de convertir encara una miqueta més en un actiu complementant la festa i el recorregut tradicional amb els carros. El tècnic, que m'agrada perquè està molt atent al que estem dient aquí, m'ha tret una qüestió important en el cas de Falset, que jo la veritat crec que mereix tota una tertúlia, però ja que ha sortit trobo que ja és moment de posar-ho damunt de la taula, perquè més tard o més aviat, repeteixo, hauria d'acabar sortint i crec que fins i tot se li podria dedicar una tertúlia sencera. Arran de les tràgiques morts al Madrid Arena, hi ha hagut com un enduriment arreu de l'estat espanyol de les qüestions de seguretat. I aquí a Falset ha agafat una cristal·lització una mica estranya, que és que sembla que des del consistori, i si no demanem que algun dels regidors ens aclareixi la situació, s'ha endurit el fet de cedir al poliesportiu per a activitats lúdiques, que fa mesos eren doncs, el més normal. Sembla que darrere d'aquesta decisió hi ha les qüestions de seguretat i la veritat és que això és un problema ja per al que estem plantejant ara, però també per altres que es puguin tirar endavant. Com ho veieu?
O sigui, ara costa que deixin el poliesportiu per una activitat lúdica.
Però no una festa de dissabte a la nit, sí. Crec que els darrers mesos, a mi m'ha arribat que s'han posat...
Però hi deu haver el permís de seguretat, hi deu haver el número d'assistents que hi poden anar, no? Tot això deu estar en regla.
Los Quintos la van poder fer, no?
Sí, però ja em va arribar per diferents fonts que era allò que us ho deixem, però conscients de que podem tindre problemes, sobretot pel tema de les sortides d'emergència.
Home, n'hi ha una de maca, no?
Jo quan em treuen el tema és això que dic,
hi ha una porta grandiosa allà al fons que no costa gaire obrir el mando i el costat mateix.
De totes maneres, em sembla que el tema és més aviat... La pregunta és, malgrat que tots tenim clar que allà s'han fet coses i s'han fet i tal igual, si està adaptat els requeriments una mica que demana...
Els d'ara no.
Com no ho està, doncs lògicament jo també entenc que els responsables del consistori, però ja ho faria el mateix, sí. Tu pensis dues vegades abans de dir endavant i el poliesportiu serveix per tot i no passa res. Per què? Perquè evidentment, i potser això a vegades hi ha moments de l'any pues que quan passen aquestes desgràcies, com va passar a Madrid, pues un viu més sensible una mica a aquestes coses. Però jo penso que és evident, vaja, tothom ho pot veure, que allò és una instal·lació esportiva, no és una instal·lació lúdica. Potser el que s'ha de preveure és que pugui ser moltes coses i veure quines correccions o quines... coses s'han de corregir allà dins. Sé que hi ha diverses qüestions, no? Sortides d'urgència, però jo, per exemple, també tinc clar que allà dalt, amb la poca il·luminació que hi ha, no sé fins a quin punt exterior, també compliria una mica normativa, però també hi ha una qüestió de lavabos, hi ha una qüestió... Uh-huh. Hi ha diverses qüestions. Ara, això ha de suposar en un futur que no es pugui fer res més i que no sé què, no sé què, no, segurament el que s'ha de fer és començar a mirar la manera de corregir aquestes coses mica en mica perquè es puguin fer les activitats com sempre s'han fet. Però jo ho entenc, si tens un equipament esportiu no és una discoteca. Ara potser la clau està en aconseguir que una instal·lació esportiva tingui molts usos a la brigada, que, a la vegada, que això és algo que la llei permet. Ara s'ha de corregir moltes coses, segurament.
Home, i per corregir-ho són molts diners, i suposo que en aquests moments no hi són. I les mesures que van comentar de que hi faltaven, doncs sembla ser que sí, que miraran d'arreglar-les a poc, perquè també són diners el que valen, i els pressupostos estan molt ajustats. Però sí, mirar de fer-ho, clar, s'hauria de mirar de que pogués ser poliesportiu i al mateix temps per fer activitats lúdiques. Però clar, quan val adaptar el pavelló...
Home, jo imagino que algun informe tècnic diu el que s'ha de corregir amb això, amb allò, i a vegades les coses potser no és fer-les totes de cop, sinó no, ja fent-ho mica en mica i dius, comences pel més urgent... de manera que ja es faci compatible a l'ús, que no tinguis problema, això, de responsabilitats, que no tinguis problemes amb les assegurances, que no tinguis... I a veure, i a vegades aquestes coses, és més, és a dir, veure exactament i com s'ha de fer. Tots sabem el que passa amb les llicències, i a vegades tot ha de pujar molts diners, i a vegades estem parlant, estem dient, amb les sortides d'emergència. Doncs potser no és un tema tan greu, aquest de les sortides d'emergència, però ha de vindre algú i ha de dir... Això així ja complix i ja
està. Però suposo que també pot ser una mica greu, són lavabos, són algunes altres coses que potser sí que està una mica més delicat. I...
Sí, la meva impressió és que si l'edificació està en ben estat, estructuralment, tot ho altre han de ser correccions
puntuals.
Sí. Que no es poden fer totes de cop perquè ens ensapega, segurament ens ensapega en un moment que pressupostàriament estem com estem, tots plegats, ajuntaments, etc. Pues es tindrà que fer mica en mica, però jo penso que cal confiar més en un futur, en un ús, pues això, multiús, que es diu, no? Un equipament que més enllà de ser esportiu es puguin fer altres coses, com s'ha fet sempre.
Com s'ha fet fins ara. És
que passa que, bueno, jo entenc que les responsabilitats són grans, no?
Haurem d'estar pendents com es desenvolupa aquest tema tan important, perquè coses que fins fa 4 dies, si em permeteu l'expressió, es permetien, en sec doncs s'ha agreujat per, repeteixo, aquest succés que hi va haver al Madrid Arena, i curiosament amb tot el que sap de, precisament de l'accident de la capital de l'estat espanyol, que hi havia un excés d'aforament, etc. Estem doncs molt, molt pendents. Si em permeteu, recordo perdó, que tenim dos telèfons, el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-83-1135, que a més avui són telèfons que poden portar-vos, que tinguem, que s'emporteu una entrada per veure demà el Hobbit al Teatre de l'Artesana. Punt i a part, posa un nou tema damunt de la taula... Una notícia que potser ha passat desapercebuda, no per Alfonso Reig, que ell l'ha donat al butlletí informatiu i també fa una estoneta a l'informatiu del cap de setmana, és que s'ha format una nova associació, en aquest cas de les entitats d'hostaleria, entre d'altres, una entitat 100% privada i que treballarà, és l'Associació Priorat en Turisme, treballarà per tal de potenciar l'oferta turística que hi ha a la comarca. Subratllo lo del 100% privat perquè és un model que aquí no havíem vist mai. Jo l'únic que em sona és el Consorci de Barcelona, que hi havia alguna cosa, hi havia l'administració, però tenia un paper molt, molt, molt petit, i en aquest cas, doncs, sembla que és 100% privat. Què us sembla?
A veure, a mi, primer de tot, com a opinió general, inclús una mica, nosaltres ens sembla una iniciativa excel·lent perquè s'adequa perfectament a l'objectiu que té aquesta comarca. Tots ens omplim la boca que l'objectiu d'aquí doncs és una mica promocionar la comarca a partir dels seus vins, a partir de que vingui gent. Ho parlàvem ara amb l'encamisada, moltes coses ens ajuden en aquest sentit. Per tant, és una iniciativa per part dels operadors econòmics que, des d'aquest punt de vista, vaja, jo penso que l'han encertat. L'han encertat per dues qüestions. Una, perquè és 100% privada, i tots sabem que el model passa per un associacionisme de caràcter privat. És a dir, si alguna cosa Europa està dient claríssimament, és justament que les organitzacions, les associacions, hauran de ser pico-organitzacions. És a dir, no han de tindre cap mena de vinculació, per tant, de dependència amb ningú. Si no, no podran mai ser receptores de cap mena ni d'ajut ni de suport. Aquesta és una qüestió. Per tant, aquesta ho compleix i segurament això és important. Jo particularment, jo participo en aquest projecte a través d'una de les meves empreses que es posarà en funcionament a partir d'aquest any i jo, vaja, des del primer moment, primera per desconeixement tècnic de l'àmbit del turisme, però a la vegada per la naturalesa que naixia aquesta associació, tal com l'explicaven els promotors, perquè jo crec que hi ha una cosa molt important, això no neix de zero. Aquí hi ha un grup de persones que, empresaris, empresàries, que fa molts anys amb molt de bagatge i que coneixen molt bé la comarca i coneixen molt bé la capacitat, i jo penso que és molt d'agrair la feina que han fet de poder desenvolupar un projecte d'aquesta mena i que ens hi puguem sumar altra gent de la comarca, no? Mm. Per tant, jo ho dic des de la doble vessant. En caràcter general penso que l'han encertat i a nivell individual, vaja, més clar no ho puc dir, jo hi participo a nivell d'una de les meves empreses, per tant, més clar no puc tenir.
Deixem aquest tema un moment aparcat perquè sembla que tenim la primera trucada del dia. Bon dia, en què parlem?
Bon dia. Soc Anton.
Digui'm, senyor Vidal.
Anton Vidal. Aviam, no, referent a les... bueno, que he sentit abans que parlàveu de l'encamisada i de la seguretat i això, m'agradaria fer dos incisos, més que res, doncs, constructius. Referent a l'encamisada, és a dir, bueno, primer que tot, doncs, aprofitar aquests mitjans, doncs, per aclarir públicament en nom de l'entitat, naturalment, i el meu particular, doncs la col·laboració de la gent amb la festa, és el comportament i tot el desenvolupament. I el que volia comentar és que, doncs, referent al que s'ha comentat aquí, de que, doncs, per l'assumpte de seguretat i tot això...
En... Bueno, era seguretat relativa al poliesportiu, on es pot celebrar alguna activitat allí.
Però vull dir, no deix d'implicar en aquest cas l'Ajuntament. Aviam, referent al poliesportiu hi ha una cosa molt clara, és a dir, com a Ajuntament, naturalment, doncs, el consistori, doncs, bueno, doncs, veu en recel de que hi hagi alguna cosa i a última hora, doncs, hagi de pagar els plats trencats, no? Aviam, abans anàvem pel carrer, ens ho pegàvem, mos trencàvem un dit, anàvem al metge, mos l'arreglava i no passava res. Ara resulta que, doncs, ens ho pegues, te trenques un dit, vas al cap de turno, te diuen com tu ho has fet, en què ho has fet, aviam per poder buscar les causes, aviam si el carrer estava bé, m'enteneu? O sigui que, en principi, hi ha d'haver una mica de voluntat per part de la gent en comptes d'aquesta mena d'avarícia, si se li vol dir, d'estirar, doncs de ser una mica més, no ho sé, més tranquils a l'hora de fer les coses. I referent a l'encamisada, a nivell de seguretat i a nivell de tot, en aquest cas, coordinació que hi ha entre l'Ajuntament, Mossos d'Esquadra i Centre d'Estudis, també s'hi pensa, perquè no és solament una festa normal i corrent, és una festa en la qual hi ha concentració de molta gent, com ja heu dit molt bé abans, i que aleshores doncs, hi poden haver problemes doncs, en qualsevol moment. La coordinació, naturalment, s'ha d'agrair a l'Ajuntament, que ha confiat, en aquest cas, en la comissió organitzadora del Centre d'Estudis Falsetans, més que res perquè doncs, no ha posat cap impediment a l'hora doncs, del total desenvolupament de l'encamisada. Però, ja us ho dic, és a dir, és d'agrair sempre i quan doncs, la comissió, en aquest cas, de l'encamisada, l'Ajuntament i les forces de seguretat doncs, han estat coordinades perquè doncs, bueno, previndre doncs, qualsevol cosa que sortís de l'organigrama establert.
Mm-hmm. Aprofitant que Anton estàs a l'altra banda del telèfon, no puc deixar de fer la pregunta que li he fet als tertulians i també a la resta d'oients, però ja que estàs tu a l'altra banda del telèfon no puc deixar de passar per preguntar què et semblaria el fet de que es completés l'encamisada de la jornada del dissabte tarda vespre i diumenge al matí amb alguna cosa dissabte al matí i també dissabte a la nit. Permet-me que et remarqui que això no vol dir que ho hagi d'organitzar necessàriament el centre d'estudis.
Perfecte. Me semblaria perfecte. És a dir, aviam, algunes vegades el centre d'estudis ha organitzat algunes coses. Mm-hmm. El problema és de que la resposta no ha sigut massa positiva, la qual cosa vol dir de que no hi ha hagut continuïtat. Però això no vol dir de que a nivell organitzatiu de festa, per entendre'ns, aviam, el que és dissabte a la tarda puntualment hi ha la rua al vespre i diumenge doncs, a partir de l'esmorzar doncs, han acabat ja la rua i benedicció i per tant són coses estrictament, si m'apures massa, d'organització. No? Uh-huh. Ara hi ha diumenge a la tarda, hi ha dissabte a la tarda, hi ha dissabte al dematí, que són llocs en el qual doncs, bueno, valdria la pena que es pogués explotar i si m'apures massa el dissabte a la nit, més que res per efectes de la gent, que és el que heu comentat, de que ve a veure l'encamisada. Mm-hmm. La gent que estem participant en l'encamisada, és a dir, tenim prou feina suficient per disfrutar tot el cap de setmana d'una manera o d'una altra. Però arrel de, bueno, de la nominació de festa d'interès nacional, això doncs, s'ha revifat una mica més
abans,
i doncs,
abans,
hi ha una
també
mica més de participació de gent de fora que ve a veure-ho. No? Una de les causes doncs, ha sigut doncs, de que els de l'organització hem de portar una etiqueta, com si fóssim un penjoll per vendre, m'entens? Perquè doncs, la gent doncs, conegui en certa manera i sàpigui doncs, en qui es pot dirigir si hi ha algun entrebanc. No? Però uh-huh. Em semblaria que fora interessant, a més de que s'explotés, i heu dit que l'encamisada és un potencial econòmic bastant important, i crec que valdria la pena que en tots els sectors doncs, s'hi posés una mica d'èmfasi en el sentit de poder aprofitar bueno, un esdeveniment com pot ser doncs, altres, com festes majors o altres.
Mm-hmm. Doncs moltes gràcies, Anton, per les teves valoracions i també d'aquesta darrera qüestió que també ens ha des de la tertúlia. Moltes gràcies.
Molt bé, a vosaltres.
Bé, des del centre d'estudis sembla que es veuria en bons ulls que es completés aquest cap de setmana. Repetim, no estrictament com a organitzadors d'actes que es puguin fer al voltant, de la rua, que al final és l'eix central de la festa.
I el que es comentava, algú que ho coordinés, perquè si no llavors pot ser una disbauxa.
Ens havíem quedat amb... Digues, Jordi?
No, retornant amb això que parlàvem abans de l'organització aquesta que s'està movent ara, que sortirà per la primavera o així, no? Sembla ser que es comentava. Ho trobo perfecte, perquè hi ha algú que ja fa uns 25 anys, més o menys, que va començar a fer un habitatge rural. Doncs perfecte, si fa 25 anys ja que s'estan fent coses, ara, segons el moment adequat, suposo que la gent que està en aquest món, entre vivendes rurals, entre restauradors, entre hostals i entre altres activitats, i bodegues, que també suposo que també hi deuen participar.
Sí, els cellers hi són.
Doncs llavors ho trobo fantàstic de que es dediquin a promoure tot això i que es moguin amb aquest aspecte i que es moguin privadament, sense esperar que tinguis una subvenció de l'administració corresponent per poder anar fent coses. Si arriba, arribarà pel que sigui, pel cultura, pel no sé què, pel no sé quantos. Però no esperem, sinó aquests emprenedors que han fet això, los trobo primordials perquè el priorat puguin anar tirant endavant.
A mi, si em permeteu l'opinió, el que m'agrada és que és trencar una dinàmica i una idea de funcionament molt arrelada, que era, això ja ho farà l'administració, és, no, no. Això també...
Fem un altre.
Sí.
O sigui, això, aquesta associació respon una mica a dues qüestions. Una, com podem treballar conjuntament el tema, perquè implica una participació important, com podem treballar el tema turístic, però com el podem treballar en benefici de tots. Que és el mateix de dir, escolta, quan aquí ens ve una persona molt bé, si ens ve el nostre restaurant, el nostre comerç, el nostre celler, etc. Però escolta, si pensem, a més, que vindre el nostre celler pot anar a menjar en un restaurant, pot anar a visitar això, pot fer allò, el rendiment que donarà aquesta visita serà molt més gran, no?
Clar.
I a la vegada hi ha un altre tema. Cadascú de nosaltres, individualment, tenim la capacitat que tenim. Juntar petites o microempreses, com representen moltes d'elles, totes agrupades amb un objectiu, potser ja no és tan petit. Per tant, potser el tamany i la capacitat ha crescut, sumant tots una miqueta, i d'aquesta manera aconseguim fer vindre més gent i complir els objectius. Hi ha un altre tema, i és que aquesta associació, jo penso que cal destacar-ho, neix amb una voluntat de professionalització absoluta. Allà es va treballar, i va treballar el que hi participa i el que hi paga, per tant, i va treballar els tècnics, doncs, que segurament es podran estar assessorant a l'associació i a les empreses. I a veure, a mi aquesta filosofia, particularment, i ho he dit abans, m'agrada molt. M'agrada molt perquè penso que és la que s'ajusta a la realitat, a les circumstàncies de mercat que estem vivint. O sigui, no s'hi val allò de dir, mentre anem dient que hi ha crisi i tal, igual no en podem quedar aturats dient, com hi ha crisi no fem res. Al final no hi haurà res de veritat. I per tant, si més no, cal pensar en el dia després que s'acabi aquesta dichosa situació i continuar treballant, perquè les empreses han de sobreviure.
Serà comarcal, se suposa, no?
És comarcal. Sí, és comarcal. I vaja, si m'ho permet, Jordi, jo penso que és important fer una crida també a que tots els que es vegin identificats amb aquest projecte s'hi sumin, més tard o més d'hora, però que analitzin aquest allò. Primer de tot perquè penso que el grup promotor que ho ha iniciat amb molta il·lusió i, a més, amb molta serietat. I, per tant, jo particularment, el primer que vaig veure amb aquest projecte és moltes ganes de treballar i, sobretot, moltes ganes de treballar bé i compartidament. Per tant, felicito el grup promotor, que són empresaris i empresàries molt arrelades a la comarca des de fa molt temps i amb coneixement de causa.
Mm-hmm. Seguirem, doncs, com es desenvolupa l'associació Priorat Enoturisme. Sobretot, repeteixo, tenint en compte que és això 100% privada i que trenca una mica tal com havien funcionat a nivell comarcal, que l'administració, ja sigui la Generalitat via Consell Comarcal, havia, recordem, tenia un pla de foment de turisme que va tindre un efecte molt, molt positiu per la comarca. Jo m'atreviria a dir que a nivell turístic tot el que coneixem del Priorat ve d'aquell pla de foment, o sigui que tampoc és començar, entenc que la feina de l'associació no és des de zero,
no,
sinó que ja hi ha una part feta i ja veurem com es desenvolupa. Més qüestions d'aquesta setmana. Permeteu-me, aquí a la taula i també als que ens esteu sentint des de casa, cobrim una mica el focus perquè aquest dijous va sortir la EPA, l'enquesta de població activa. Una enquesta de l'Institut Nacional d'Estadística molt important perquè venia a dir si se superava o no la xifra dels 5 milions d'aturats a l'estat espanyol. Finalment es va quedar en... crec que són 5.956.000, tot i que llegint la lletra petita t'assabentes que no es van superar els 6 milions perquè va baixar la població activa, o sigui, el conjunt de gent que pot treballar. Centrant una mica el focus a casa nostra, no el podem centrar en la nostra comarca perquè l'INE no fa un acostament tan important, però sí que tenim la dada de la demarcació de Tarragona, que és la que, és la que som. I com deia l'Enric, Barcelona 24,1%, Girona 24,2%, Girona 17,8%, Tarragona 25,6%. Hi ha alguna cosa que no funciona.
Home, i aquí hi ha una qüestió que és important, i és: s'han perdut l'any 2012 a prop de 200.000 llocs de feina. Dels 200.000, el 85% venen del sector privat i només el 12% del sector públic. Per tant, aquí ja tenim una primera dada important. És cert que no s'han superat els 6 milions, però bàsicament per una cosa, perquè hi ha hagut 170.000 persones arreu de l'Estat que han marxat a viure i a treballar segurament fora de l'Estat espanyol. I per altra banda, doncs, tenim un 3%, prop d'un 3%, doncs, d'autònoms que també que no deixen de ser moltes de les empreses que s'han tancat, no? Ah, aquesta és una dada que sembla que vagi desenfrenada, no? Vull dir, a cada nova dada sempre va pujant i sembla que no tingui horitzó de ara per ara ni previsió de què això. Es parla de que aquí a Catalunya en general sí que és cert que hi ha una certa constància amb aquesta dada. Aquesta dada està relativament estable des de l'any 2009. Evidentment ha pujat. Ara, a mi el que em preocupa és que aquest any 2013, que no deixa de ser una aventura, per no dir una altra cosa, els principals horitzons de destrucció de l'empleo seran les teories que aplicarà l'Estat sobre la flexibilització, la reforma laboral sobre l'administració pública, que també arribarà, i després l'altre tema que està pendent, que de fet aquesta setmana ja hi ha hagut manifestacions, que és la reforma de la banca. Sobretot les tres entitats bancàries que estan en mans de l'Estat, ja s'està parlant doncs, d'acomiadaments massius, no? I això és un tema que també afectarà les dades d'aquí a final d'any, segur.
Jordi, Rosa?
Que es parlava d'entre un 50 i un 80 mil persones que la banca anirà posant a l'atur?
No, jo no diria que tant. Les, vaja, jo, informacions pels diaris, eh? Es parlava, clar, hi ha tres entitats, tots sabem, Nova Caixa, Galícia, Bankia i Catalunya Caixa, doncs que són les tres entitats que estan una mica en el punt de mira, no? Perquè són les que estan gestionades pel tema del FROM, no? Jo diria, es parlava de 3.000 en el cas d'una entitat, 6.000 en el cas d'una altra, però clar, són gent.
Home, sí, que són gent. El que
se sumen els que ja hi han hagut. En
els que ja hi han hagut.
Fins i tot recordo alguna manifestació ja de
aquesta setmana.
No, jo com a persona del carrer no hi puc afegir gran cosa, però us he de dir la veritat. Ara estava així com retirada, perquè escoltava i pensava, si ara estava escoltant a casa meva ràdio Falset, tot això que estan dient, que és importantíssim, ho entendria i em serviria d'alguna cosa? Aquesta pregunta també se l'han de fer. Mm. Vull dir que no sé si anem amb la prou claretat perquè la gent de peu ens entenguin. La gent de peu suposo que van entendre el Rajoy, que van dir que donarien 400 euros als que ja no cobressin el paro, que es necessita tindre morro, que amb 400 euros la gent hagi de passar, i 450, no? O sigui, d'això. Això sí que ho entenen la gent. Però totes aquestes altres coses, no ho sé. Vull dir... No, és
home,
així com un parèntesi. Home, jo
trobo que sí, eh? O aniria bé que s'entengués...
Home, que hi ha molt de paro, això ho sap
sí,
tothom.
Sí, però Rosa... És per fer el dibuix de la situació.
Sí, no, jo estic d'acord en què s'ha de fer. Però clar, vull dir...
Perquè clar, si jo ara dic, que també ho tinc aquí... que amb aquesta xifra i amb aquesta situació tenim el ministre de Guindos dient que l'economia espanyola tornarà a créixer el segon semestre, dius Què està passant aquí?
És que, a veure, aquí hi ha una cosa... Jo ho comparteixo, que al final estem jugant a la desorientació. És a dir, no hi pot haver recuperació econòmica si no es crea llocs de feina, això està clar. I les empreses, o aquell que vol començar una empresa, no pot crear llocs de treball si no pot iniciar aquesta empresa, i per iniciar aquesta empresa necessita una financiació. I aquesta financiació als bancs, a la majoria, el 98,6, ens l'està negant de forma permanent. De forma permanent. S'han tancat pòlisses, tot són problemes. Per tant, és impossible generar un lloc de feina. Tal és a l'extrem que aquesta setmana, públicament des de Pimec, es va demanar al govern de l'Estat que deixés de donar diners a la banca i que ens els donés a nosaltres directament. I quan dic donar, ja sabem què volem dir. No estem demanant una subvenció, estem demanant purament la financiació. Per què? Perquè aquí s'ha creat un bucle. Els diners van a la banca i si arribessin a les petites empreses, potser sí que hi hauria una possibilitat de crear llocs de feina. Però tenim la sospita de que estan retornant a l'Estat en forma de compra de deute, sí, perquè no pugi la prima de risc. I per tant tenim un bucle, els diners passen per sobre nostre, però no arribaran mai a baix.
No. Que es diu l'economia real.
I a partir d'aquí com es generen llocs de feina? Pues és impossible. És impossible. I si ho mirem encara més fredament, pues segurament fins que no hi hagi una llei dels emprenedors serà impossible que hi hagin mesures que ajudin, animin, facin guanyar confiança a qui comença. I per tant, a veure com evoluciona això, però algú ja parla de model insostenible. I jo no voldria alarmar ningú, però algun economista ja està parlant de que cada cop ens assemblem més a Grècia. I em fa la fita que no és alarmar ningú, al contrari, jo considero que aquest any una aventura, més que una desgràcia, però al tanto. Al tanto, perquè les circumstàncies no hi ha cap indicador que ens estigui ajudant, ni el d'activitat econòmica, ni molt menys el de l'atur.
Sembla que tenim la segona trucada del dia. Bon dia, en què parlem?
Bon dia i salut en aquest que està rodat.
Digui'm, Gaspar, me penso que crec que en major o menor mesura, en els 42 minuts, veig 39 minuts que portem, les quatre persones que han aquí al locutori de Ràdio Falset hem estornudat d'una manera o d'una altra. No, el Jordi diu que no. Afortunat tu.
Bueno, ja.
Vinga, Gaspar!
Escolteu, tinc dos o tres cosetes per insinuar, a veure si...
Per insinuar?
Us he estat escoltant, estic d'acord amb tot el que heu dit. La primera cosa que em derrotà, jo ja no puc lluitar perquè ja estic fora de la carretera, és exigir justícia de preus. La pagesia està morta per la injustícia de preus. Les coses han de tindre el seu preu. I si s'han de treure zeros de la dreta, la sobrevaloració, doncs els que manen que no tenen cap obligació de manar, tenen l'obligació de dependre i administrar i luchar defensant els drets del poble, no del populatxo, del poble, perquè les nacions són, les formem el poble, i si el poble no té ni veu ni vot i no se l'escolta, doncs no val la pena que hi hagi cap bandido que vulgui manar. Bueno, per Sant Antoni, a mi em sembla que s'hauria de fer a la nit un bon ball col·lectiu amb cultura i el que hem de luchar perquè a Falset hi hagi una cultura exemplar davant de tot Catalunya. I si anem amb cultura podrem anar molt lluny. I aquestes festes s'han de fer per fer humanitat, per fer familiaritat, no per separar. Han d'anar tots a una. Amb bona voluntat s'ha de disfrutar perquè aquest món és per disfrutar-ho, però amb cultura. I ara us vull dir un punt que he proposat i m'han dit, això no m'ho diguis, però escriu. La seguretat social és primordial per tots. L'euro per recepta mos l'han fet esborrar. Oficialment no es pot fer res. El poble podríem exigir i fem-nos un altres que cada comarca o cada hospital comarcal, nosaltres pertanyem a un hospital que hi anem tres comarques.
Sí, però és comarcal.
Posar un...
Digue'm-me.
Com se diu ara, un igual a tots els que anem al... que traiem la nostra assistència d'aquest hospital, fer un igual a per conservar l'hospital que no se mos tanqui.
Home, l'Hospital de Mora, de moment ningú ha parlat que es parli. De moment ningú ha parlat de que s'hagi de tancar l'Hospital de Mora d'Ebre.
Escolta, una cosa és que no l'hagin de tancar. L'altra és saber que tots els hospitals estan de baixa. I tenim la gran desgràcia que els que remenen les cireres doncs voldrien que els hospitals, la seguretat social desapareixés. I al poble mos interessa que s'apugi, no que s'apugi l'import, però que s'apugi l'estat contents d'aquests hospitals que mos cuiden. I per anar a l'hospital el dia que ho necessites, és el dia que amb la butxaca buida i hem d'ajudar quan se pot. I si ho poguéssim fer en plan voluntariat, potser des de Madrid no mos dirien això no és constitucional, perquè com la Constitució, ni si la Constitució, i deixem la cèlebre Constitució, doncs a Espanya no tenim arreglo. I jo vull dir, doncs, visca Catalunya, però com que encara no ho podem dir,
sobirana,
catalans,
lliure,
i hi ha molta part de catalans que els hi sap greu diu i demostrar que ho són, i així no anem bé, eh?
D'acord, doncs. Gaspar, alguna cosa més? Perquè la veritat ens ha fet un retrat una mica de com està tot el panorama informatiu. Alguna cosa més?
M'ha agradat molt, una abraçada a tots i a veure si tenim sort.
Gràcies, Gaspar. Vinga. Veurem què passa amb home, si tenim sort, és que el Gaspar ha tocat tots els temes, ha parlat d'aquest ball col·lectiu de Sant Antoni, home, no està mal pensat, tot i que s'hauria d'acabar aviat, perquè els que anem a l'encamisada, clar, és qüestió d'anar una miqueta bé, a poder ser, ja ho veurem. Després també ha tocat el tema de la quota dels hospitals, però això no és el sistema de mútues?
No, el que passa ell
se referia a una iguala que abans se pagava una iguala als metges i als hospitals, sí. No, als metges més que res.
Era com una derrama.
Sí, perquè era perquè així t'atenien a qualsevol hora i alguna cosa així.
Era semblant a les permanències que es pagaven a les escoles, que també es pagaven unes permanències. I si el nen o la nena es quedava una hora més, doncs se li pagava.
Sí, exacte.
La mestra.
Se li pagava la mestra.
Sí, perquè en teoria s'acabava a les 5 de la tarda, sí. Potser hi havia vegades que ens quedàvem fins a les 7.
Sí.
Era com un plus, que era com una comparació. De totes maneres, penso que en Gaspar ha tocat un tema que no sé si vau veure ahir les notícies, d'un dels problemes més greus que tenen a Alemanya en aquests moments, i és que la gent no pot pagar els centres residencials per la tercera edat i les famílies es veuen obligats a traslladar a tercers països els avis. Clar, jo penso que toquem fusta fins avui, podem dir que la qualitat de la nostra assistència sanitària és important i a més té un plus afegit, que és de proximitat, cosa que encara s'agraeix més, no? Però quan vaig veure la senyora Merkel davant del Parlament, seu, donant explicacions perquè les famílies alemanes tenien que trasladar els seus avis a 800 quilòmetres, i a més es parlava i es denunciava els problemes que això planteja, el no parlar doncs, la llengua, el no sé què, no sé què. Cuidado, si estem tots dintre d'aquest parco que es diu Europa i tot sembla que ho hem d'anar interpretant amb ombres xinesques i dius allò que passa allà, arribarà aquí i aquestes coses són coses d'aquelles que dius, val la pena evitar-ho perquè...
I de què 20 no, anys ho tindrem aquí això?
Per això dic que a vegades hem d'anar interpretant això del que passa
els
allà ara.
Els fenòmens darrerament s'acceleren molt ràpid, molt 20 anys sí. és...
Pot ser d'aquí 10 doncs.
Però això de la iguala i tot això que dèiem ara de les permanències, això és tirar endavant o és tirar enrere?
A veure, jo suposo que ell se refereix de que...
De que abans de perdre una cosa, pues que fem un sacrifici
afegit. Que fem un sacrifici tots per mantindre-ho. Mm. Suposo que refereix amb això, el que passa que hi ha gent que pot estar d'acord i hi ha gent que hi podem no estar d'acord, això segons... Se poden mirar diferents punts de vista. El que sí que és cert és que l'euro per recepte podria estar bé, però s'hauria de mirar també com està l'economia familiar, perquè hi ha gent que un euro per recepte li és molt.
No, però ja era proporcional, els que no podien pagar no pagaven.
Estava a proporció.
I llavors, si t'hi fixes, els diners que ha recaudat la Generalitat, dius, ostres, potser valdria la pena que ho anés rebent, el que passa que, clar, llavors sembla ser que algú de Madrid no vol que la Generalitat rebi diners per anar escanyant, perquè encara ens deuen
però
la disposició
tanta,
addicional de no sé quin estatut.
Per què tanta fidelitat a Madrid? És que no ho acabo d'entendre,
És el que dic jo. Dic, si els de Madrid no volen, tirem un altre endavant.
Endavant, ja s'arreglarà a Madrid. Que vinguin aquí a explicar-ho. És que hi ha tantes coses que no entenc, en sèrio, També aquest desunflament de la gent, aquesta falta d'il·lusió.
Sí.
Ho deixem a l'enterro. Jo he escoltat la ràdio cada dia i allò era un funeral cada dia. Tot és un fracàs, tot anava malament, tot... Escolta'm, és que no ho acabo d'entendre.
És que si es baixi
com
no
s'ha
anirem
d'engrescar la gent a fer res?
Clar.
És que ningú s'engrescarà a fer res perquè no hi ha il·lusió, no hi ha ganes de tirar endavant i si doncs convé el que convingui.
El que convingui.
Però doncs no. No, això no es pot fer, a Madrid ha dit això, i dalt amb la Constitució, que ens tanquin tots a la presó, que ens tancaran tots a la presó.
No.
Escolta, no hi cabrem, vull dir...
No, perquè llavors no us haurien d'alimentar, i qui alimentaria els espanyols?
Jo soc bastant ignorant, però és que són coses que no les entenc. O sigui, ens falten pebrots... I som uns cagaductes que no anem enlloc, vull dir...
Molt bé, xiqueta.
Com ho llegiu, doncs, la declaració de sobirania del passat dimecres?
Dimecres, potser érem dimecres.
Per un sector molt bé i per l'altre van fent ridícul espantós.
Bueno, clar, hi ha un sector que molt bé i un altre sector va fer un ridícul.
Els 85 o els 41?
Jo diria...
Bé, els 85 i l'altre va fer el ridícul. Jo no he sigut mai socialista, però els havia votat. El partit no hi ha estat mai. Però és com que és caigut la cara de vergonya que el senyor de Ciutadans i la senyora aquella Alicia em digués bienvenidos i en castellà socialistes a nostres files. Ai, a mi em hagués agafat un atac. Home, per l'amor de Déu, home, on hem arribat? Sí, la democràcia és això.
La democràcia és això,
però hi ha sentit comú, Catalunya, que tota la vida s'hi han deixat la pell els socialistes i que ara anem així,
Que tampoc és de rebut és que uns que voten i marxen és que no volen saber el que diu la democràcia aquests. Aquests sempre han estat en dictadura, sempre volen la dictadura pel seu costat.
Jo trobo que aquest aixecàs i no quedàs perquè ja s'esperaven que hi hauria els aplaudiments que hi va haver, diu molt poc del Partit Popular.
Poquíssim, del tarannà democràtic.
Estàs representant un conjunt de gent i et paguen perquè estiguis allí. I com a la resta ens paguen per fer la nostra feina i si cal entomar les dificultats que ens vinguin, en aquests senyors també.
De totes maneres, a veure, siguem realistes, més enllà de sigles polítiques... Evidentment el resultat de la votació és una cosa i és un resultat aclaparador, 85 contra 45 malgrat
41.
Malgrat que la vicepresident del govern estatal volia treure la importància i deia que això, bueno, que era un resultat, és com si fos petita cosa, no? Que jo crec que quadra bastant amb el número de vots, no el número de diputats, amb el número de vots. Quan tu sumes el resultat de les eleccions, veus que més o menys, si ho agafes per sensibilitats, doncs veus que el 3-1, per entendre'ns d'alguna manera, es va complint, no? El que sap molt de greu, el que sap molt de greu, és no un partit, varis partits, que els veus trontollar a hores abans d'una votació i que són partits amb una tradició dintre de l'àmbit de Catalunya, jo penso, vital. Són els dos grans partits tradicionals. I tots dos han trontollat. No un. Un ho ha visualitzat, però és que l'altre encara ha trontollat més. I amb informacions... Per tant,
amb tuits
i no tuits i notes de premsa a 24 hores de fer. Per tant, aquí jo penso que és un missatge també cara al món polític en general, no? De dir, escolteu, recuperar el protagonisme, que al final és servir el poble, també passa per fer les coses ben fetes. Com acabarà tot aquest tema? Pues no ho sé. No ho sé, de moment, estudis dels advocats de l'Estat a veure què poden fer, què poden deixar de fer. Amb amenaces, Catalunya no funciona, això està clar. No. Perquè penso que ens caracteritza més la constància i, a més, penso que la declaració de sobirania és justament una de les manifestos més pulcres des del punt de vista, i ho va dir el cap de l'oposició, en aquest sentit, no? Per tant, respectar la voluntat democràtica, jo penso que és el que tocaria a tothom. Que un partit, després d'exercitar el seu vot, marxi, escolteu...
És lleig.
No, és lleig, però recordeu la quantitat de situacions d'aquest partit en d'altres àmbits de l'Estat espanyol on t'ha fet el mateix. Recordo que aquesta setmana abandonen un Parlament després d'un nomenament sobirà d'un senador. Per tant, no cal que s'hi fiquem, fan aquí el que ja hem vist fer en altres llocs i que consideren que han de fer, cosa que respecto
però és que jo trobo que els de dalt, no sé si de massa amunt, haurien de contagiar il·lusió i ganes de fer coses,
no poden fer
i veure'ls segurs de la feina que tenen endavant. Però no, és que es veus que no saben si tiren cap aquí, si tiren cap allà, ara els hi surt allà una berruga, ara els hi surt aquí una piga, i arrenquem, però de quina manera, vull dir. No ho deuen poder fer, estic d'acord jo en què no ho deuen poder fer. Però clar, vull dir, la gent se va desinflant.
Possiblement, els que estem més il·lusionats, ningú estigui dalt al poder.
Clar.
El poder polític.
Així, ja...
Els que estem més il·lusionats per poder tirar les coses endavant. I els que hi són no tenen massa il·lusió.
Exacte. Vull dir que
però
no.
El que hem de fer nosaltres és anar burxant amb aquests que estan dalt. I si convé, a les properes eleccions, anar a votar en blanc i que se n'enterin de com van les coses. Però hem d'anar i hem de continuar i hem d'anar-los
sí,
matxacant.
Sí.
Perquè si ens quedem a casa, jo no hi vaig perquè... que he d'anar a votar si sempre fan el mateix, si sempre pugen els mateixos,
ara vindrà,
si sempre
ara vindrà allò de pagar la renta, no? Els que toquen pagar paguen, tot allò,
sí.
Ara vindrà.
Sí.
I què, anirem a pagar a Madrid encara? Quan paguem a Barcelona?
Però si pagues a Barcelona s'ho enduen a Madrid i llavors he d'anar a Barcelona.
Per què s'ho enduen? Que venen a buscar?
No els hi donen els de Barcelona.
Doncs.
El primer que ha de fer el món polític...
Home...
El primer que ha de fer el món polític és netejar la seva imatge. Això d'entrada. Tots. I quan recuperin la imatge que correspon als polítics, que al final són els que ens han de servir a nosaltres, jo penso que començaran a recuperar el lideratge. Mentrestant, i això també penso que tots ho veiem, la societat civil té de fer de motor.
Sí.
I en el cas del sobiranisme, que quedi molt clar i és una opinió personal, que jo no vaig anar l'11 de setembre perquè m'ho digués ningú partit, ni invitat per cap partit, ni perquè em sentia tret per cap partit.
Jo.
I vaig anar pura i senzillament perquè em vaig veure tret per un moviment social, que és el que continuo escoltant.
el moviment social, exactament.
Doncs estarem molt pendents d'aquest moviment social a la nostra comarca i també a fora. El que passa és que se'ns ha tirat el temps al damunt i és moment i hora de comida de la Rosa Gueral, la setmana vinent.
Adéu.
A Jordi Castelló i a l'Enric Calvo.
Adéu-siau.
Recordar-li a l'Anton Vidal i al Gaspar que tenen una entrada per anar a veure el Hobbit demà al Teatre L'Artesana de Falset a partir de les 6 de la tarda. Agrair-li, com no, a l'Anton Vidal Júnior, que ha estat aquí al control tècnic. I nosaltres, com no, hi tornarem la setmana que ve aquí a l'Hora del Vermut a partir de la 1:05 més o menys. Adéu.